Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Set minuts que passen de les 7 de la tarda. Iniciem aquesta darrera hora de Fabricació Pròpia d'avui. Ara ens posem més seriosos perquè aquest matí hem conegut la condemna del futbolista Dani Alves. L'Audiència de Barcelona l'ha sentenciat a 4 anys i mig de presó per agredir sexualment a una noia a la discoteca Sutton de Barcelona. En aquesta sentència, els magistrats confirmen la versió dels fets de la víctima i acusen a Alves d'utilitzar la força per impedir-li sortir del lavabo i forçar-la a mantenir relacions sexuals amb ell. També, en aquesta sentència se li aplica un atenuant perquè a l'estiu l'ex-blaugrana va pagar 150.000 euros d'indemnització. En canvi, no han comprat la versió de la seva defensa, que buscava un altre atenuant dient que anava begut durant els fets. Alves, recordem-ho, ja porta un any entre reixes en presó preventiva a Brians 2. Això què vol dir? Doncs que un cop aquesta sentència esdevingui ferma, en poc temps ja podrà demanar permisos per sortir alguns dies, i si els terminis de la justícia no s'allarguen, l'estiu, aproximadament l'estiu de l'any que ve, ja hauria complert la meitat de la pena. Això vol dir una altra cosa, que si té bon comportament dins de la presó, podria demanar la llibertat provisional. Bé, fem una cosa, anem a pams, perquè per saber què explica aquesta sentència, aquí tenim en Pau Massí, company d'informatius, que, com ja sabeu, va seguir el judici i des del primer dia, i que s'ha pogut mirar el document, la sentència, per explicar-nos justament tot el que diu el tribunal. Primer de tot, Pau, com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Clar, a veure, millor... Més que aquí diu la sentència dels magistrats, explica'ns amb qui et quedes tu d'aquesta sentència, no? Quins són els punts més destacats i que val la pena analitzar?
Mira, jo crec que el més destacat d'aquesta sentència és que els advocats col·loquen el consentiment al centre de tot. Parlen del consentiment diverses vegades i fan molta referència per deixar clar que en un delicte d'agressió sexual aquest és l'element a tenir en compte a l'hora de jutjar un agressor. I per mi és força destacat perquè recullen moltes coses en tota la sentència. Per exemple, fan referència a algunes incongruències que va tenir la víctima en el seu relat, des de l'inici, des del moment en què surt de la discoteca i els primers Mossos ja recullen la primera versió dels fets, fins la declaració que va fer el judici, que nosaltres no la vam poder sentir, però agafen tot aquest recorregut perquè, com que l'advocada d'Alves havia buscat aquestes incongruències per intentar tombar l'acusació...
Era una estratègia,
sí,
no?
Exacte, era l'estratègia de defensa.
Clar.
Doncs agafen això i diuen, sí, hi va haver-hi certes incongruències, va haver-hi certs moments en què la versió no era ben bé la mateixa, en què en un moment explica una cosa, després allò no ho torna a explicar, després ho matisa. Diu, és igual, al final la qüestió és... Més enllà dels fets concrets en cada punt, la versió és una, i la de la víctima. La víctima sempre explica la mateixa relació dels fets. Surt del lavabo, com es pot veure en les imatges de les càmeres, afectada, i a partir d'aquell moment sempre ha mantingut una mateixa versió, però sobretot també una mateixa actitud, en el sentit de que no ha tingut moments de dubte, no ha tingut moments de pensar que es volia fer enrere a l'hora de declarar... O sigui, sí que els ha tingut, perdó, eh? Sí,
perquè ella en un primer moment...
Sí, exacte,
no?
sí, perquè l'advocada de la noia ho explica en les seves conclusions finals, diu que en un moment la víctima diu tant de bo no hagués denunciat, però tot i així, tot i els dubtes, tot i els possibles moments de que es volia fer enrere, etc, sempre manté una mateixa versió dels fets i, per tant, considerant que ha estat totalment provat i que està que sempre ha explicat la mateixa versió. També remarquen molt, per exemple, que en cap moment busca benefici econòmic, mai vol diners, perquè diuen, per exemple, l'atenuant aquest que dèiem dels 150.000 euros que paga Dani Alves en el seu moment, la sentència diu aquesta noia hagués pogut agafar aquests diners i arribar a un acord i que s'hagués acabat el judici, s'hagués acabat tot aquest patiment i no ho fa. Ella continua amb el seu procés. Tot el tema també de les proves. Deixen molt clar, per exemple, diu... perquè hi hagi una agressió sexual, no cal que es produeixin lesions físiques ni que consti, i això ho dic textualment tal com surt a la sentència, una heroica oposició de la víctima a mantenir relacions sexuals. Al final, una persona, quan està en una situació de por, d'agressió, tancada en una habitació petita, a les fosques, que ningú la veu, que no hi ha testimonis... Sí. Cadascú respon de la manera instintiva que li surt. Mm. I pot ser que aquesta manera sigui cridar, però també pot ser que aquesta manera sigui ofegar-te. De fet, també ho diuen a la sentència. Ella té sensació d'ofec, d'angoixa. Pateix gairebé un atac d'angoixa en aquell moment.
Clar, és que són punts molt interessants que es poden portar a debat. També el tema de l'alcohol, que també se n'ha parlat moltíssim, no? Durant tot el judici, no? Si s'aplicaria com a atenuant o no, que em sembla que al final aquesta sentència no l'ha tingut en compte.
No, mira, de fet, a la sentència diuen que no se sap quanta quantitat d'alcohol va prendre Alves ni quina afectació li va produir això a les seves... facultats, i per tant consideren que no és un argument com per tenir-ho en compte.
Anem a veure, perquè clar, ara tenim els punts importants d'aquesta sentència que remarquem, ho s'ha conegut avui en el punt de les 10 del matí, la sentència de Dani Alves, condemnatòria amb aquests 4 anys i mig de presó que ens ha explicat el Pau, però Pau, per justament analitzar i per saber la transcendència que pot tenir aquesta sentència, a aquesta hora també hem convidat al Fabricació Pròpia la magistrada Maria Josep Feliu. Què tal, Maria Josep? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Dic bé magistrada, Maria Josep, perquè tu ara estàs jubilada. Has estat molt de temps, molts anys treballant a la jurisdicció penal.
Sí.
Magistrada ho ets sempre, eh? això no es perd mai, aquesta categoria.
Sí, fa molt pocs dies.
Fa molts pocs dies. Com va aquesta jubilació, Maria Josep?
Molt perfecta, la veritat és que em tocava.
També membre d'Àgora Judicial. Maria Josep, volem repassar sobretot amb tu aquestes conseqüències, més que aquesta valoració, sinó les conseqüències que pot portar doncs, la sentència que hem conegut avui. Per tant, la primera pregunta és gairebé obligatòria, no? Què significa doncs, el que hem conegut avui pel cas d'agressió sexual, no? Quina transcendència pot tenir?
Bueno, la sentència el que declara provat és l'existència d'una agressió sexual. I això és el que declara, una existència d'una agressió sexual utilitzant la violència. I, per tant, això és el que queda molt clar. Les valoracions que es fan a la sentència, que considero que està molt ben feta, vull dir, és una sentència que explica molt bé tot, fa unes valoracions sobre l'abans, el durant i el després. O sigui, el que passa que el fet nuclear que es condemna no és ni l'abans ni el després. El fet nuclear que es condemna és el que va passar dintre el quarto aquell que estaven ells dos i en el moment aquell. Tot el d'abans i tot el després són elements circundants que estan que envolten tot això i que poden servir per fer una valoració una mica més clara de del que va acabar passant, però la realitat és aquesta. Per tant, dona valor a la versió de la víctima, claríssimament. Sí que és cert que diu que no hi ha, que hi ha una mica de divergència entre la versió de les noies, no només de la víctima, sinó de les noies, i el que es veu en les càmeres abans dels fets, ¿vale? No després, sinó abans. Però bueno, això no és un fet. Però la sentència resol molt bé també aquesta qüestió, perquè diu que consentir ballar, consentir fer-se un petó, consentir enrossar-se fins i tot, no implica un consentiment per lo que després pugui arribar a passar. Sigui que el consentiment no existeix. Per tant, aquí això és el que diu la sentència, clarament. Conseqüències, bueno, jo crec que és una sentència com moltes de les que es fan en aquest cas, el que passa que aquesta té més transcendència.
Clar.
Però com aquesta n'hi ha moltes, eh? I n'hi ha moltes que aprecien la circumstància atenuant de reparació del dany. Evidentment, no pagant 150.000 euros, jo no n'he vist mai cap, és la primera que veig, i porto molts anys de la jurisdicció penal i fent judicis d'aquest tipus, perquè, bueno, pues perquè normalment l'agressor, en el cas de que es sigui condemnat, la majoria de les vegades, bueno, o pràcticament sempre no té la capacitat econòmica que tenia...
Dani Alves, no?
Dani Alves. Per tant, la valoració que fa la sentència, jo trobo realment molt encertada, que és que ha d'apreciar la reparació del dany, perquè és una circumstància atenuant que està en el Codi Penal, i ell va intentar aportar aquests diners perquè se li fossin entregats a la noia, encara que ella no, d'entrada no els va acceptar, però bueno, com a mínim va intentar reparar el dany moral, que és perquè el dany no es pot reparar amb una situació d'aquestes. El dany moral, o com a mínim d'indemnitzar-li les despeses que hagi pogut tenir pels tractaments o per lo que sigui. Però la realitat és que la sentència justifica molt bé el fet, doncs, de que s'apreci simple com un atenuant simple, que això no he sentit que ho diguessin enlloc. La van proposar com un atenuant molt qualificada, que vol dir que pot implicar una rebaixa més important de la pena. I el tribunal no accepta, perquè, esclar, diuen són 150.000 euros. Però el tribunal no accepta això, perquè diu que la capacitat econòmica del que ha de prestar aquesta, o del que entrega aquesta quantitat per reparar el dany, també s'ha de valorar a l'hora de considerar l'existència de l'atenuant, i en aquest cas considera que la capacitat econòmica de Dani Alves és molt més alta que en qualsevol cas. Jo he vist apreciar circumstàncies atenuants d'aquestes, no sé, passant, consignant al jutjat 15.000 euros, o 10.000 euros, o 20.000 euros, i s'apreciaven les circumstàncies igualment. I que no.
Clar, magistrada, el meu dubte, quan hem rebut la sentència allà a l'audiència, la sensació que teníem entre els periodistes era que era la sentència mínima, no? La més baixa que...
La pena, vols dir?
La pena, perdó, sí, la pena era la més baixa que li podia, que hi podia haver. Clar, vostè comentava el tema de l'atenuant per aquesta indemnització, però més enllà d'això... Creu que aquesta sentència... O sigui, fins a quin punt aquesta indemnització ha rebaixat aquesta pena?
No. Jo crec que en cap cas la indemnització ha suposat una rebaixa de la pena, en cap cas. O sigui, aviam, ha suposat una rebaixa de la pena l'apreciació de la circumstància atenuant de reparació del dany. La indemnització fos de 150.000, on hi ha casos, com us dic, de 10.000, de 15.000 o de menys. Mm. Un atenuant sempre suposa una rebaixa de la pena, o, bueno, pot no suposar una rebaixa de pena, però sí l'imposició de la pena en el grau mínim, vale? Dintre del marge que té el tribunal. Des de l'aprovació de la llei o l'entrada en vigor de la llei del CSI, d'aquesta llei que tant hem parlat, que va refundir els abusos sexuals i les agressions sexuals en un sol tipus penal, què va passar? Que la pena va de 4 a 12 anys de presó. I aquí hi ha abusos i agressions sexuals, d'acord? Llavors, què passa? Que en el cas... per tant, aviam, el tribunal inicialment té un marge de pena que va dels 4 als 12 anys de presó, però aquest marge de pena, al concórrer una circumstància atenuant, passa de 4 a 8 anys de presó, o sigui, de la meitat cap avall. Que ho entenem? Mm-hmm. Ho m'explico o no m'explico?
T'expliques perfectament.
Mm-hmm. Vale, doncs llavors el tribunal es queda en un marge de pena que va de 4 a 8 anys de presó. Vale? Per tant, aquest era el marge de pena en la que es movia el tribunal. I era el marge de pena que el tribunal podia imposar. O sigui, que serien els 7 anys i 11 mesos i 29 dies, seria així, no? Però en aquest cas ha considerat que li imposava la pena de 4 anys i 6 mesos. Això ho diu a la sentència. A la sentència ho justifica fins a cert punt, en el sentit de dir que és una noia jove, que té tota la vida per endavant, o que no sé... Bueno, ho intenta justificar en un dels fonaments, que no sé quin número és, però és cap al final, quan parla de la pena, que és un fonament de dret molt curt, que és on diu el tribunal que li imposa la pena de 4 anys i 6 mesos. Però la pena podia ser entre 4 i 8 anys. Aquí era la pena al marge on es movia el tribunal. El per què hem posat els 4 anys i 6 mesos?
Clar.
És el que diu a la sentència. Et podrà semblar poc? Sí. Et podrà semblar molt? bueno, doncs molt potser no, perquè el mínim eren 4.
Clar. Vale?
Mm. O sigui, està molt més a prop del mínim que del màxim.
Clar, és que és això, no? És aquesta sensació, no?
De fet...
Però pensem una cosa, eh? Sense la llei del sí a sí, i sento molt dir això perquè no és que no hi estigui d'acord, la mínima haguessin sigut 6 anys, eh?
De fet, el que ens comentaven també és que Alves, en aquest sentit, s'ha beneficiat de cometre els fets en la finestra perquè es va baixar fins a 4 i al cap d'uns mesos després es va tornar a modificar i es va tornar a elevar 6 i ell s'ha beneficiat d'haver-ho fet doncs, just quan eren 4 anys el mínim de pena.
Sí, sí, no, això és evident, però vull dir que, clar, que la situació... Però, que, clar, en aquest cas, estàs obligat, el tribunal està obligat a aplicar sempre la llei més favorable
a l'acusat.
El que
passa que...
No hi ha cap dubte que és així. La pena es movia en aquest marge i aquí és on ens movem tenint en compte que concorre una circumstància atenuant, perquè ja ho diu a la sentència, que diu que quan concorre una circumstància atenuant en un fet, la pena s'hi posarà en el marge inferior de la pena.
Maria Josep, explica'ns també, perquè ens queden pocs minuts, el tema dels permisos, perquè ara ens preguntem, no, Pau, de quan sortirà,
sí,
no?
Sí, perquè clar, Alves ja porta un any en presó preventiva.
El primer tema és que en aquest moment ell encara és preventiu. La sentència ha de fer ferma perquè ell pugui començar a demanar permisos, vale? Per tant, si ell recorre la sentència, la sentència no serà ferma i, per tant, ell només podria sortir quan hagi complert 2 anys i 3 mesos de presó. La meitat de la pena. O sigui, mentre la sentència estigui en recurs,
clar,
només podrà sortir quan hagi complert la meitat d'aquesta pena. Vale?
De fet, en aquest sentit, si la seva defensa recorre, que és el que ha dit que faria, potser li va fins i tot en contra per poder sortir abans, no?
Jo crec que no té per què... Bueno, jo no crec que es tingui que posar en llibertat. Amb una pena de 4 anys i 6 mesos, si ell interposa recurs contra la sentència, ell no ha de sortir fins als 2 anys i 3 mesos. Vull dir, aquesta és la realitat. És el moment en què ell ha de sortir de la presó si no s'ha resolt el recurs. Si s'ha resolt el recurs, doncs llavors ja la sentència és ferma i llavors ja entrem amb el dret penitenciari. ¿Vale? Jo he sentit que dèieu alguna cosa de... No sé qui ho ha dit.
Del que, Maria Josep.
Que sortís per Setmana Santa i jo ho veig complicat, eh? És molt difícil. Jo crec que no és així, això. Vaja, no, la veritat és que no ho veig ni per molt bon comportament. A més, la Setmana Santa jo no crec que estigui resolt el recurs, per tant, si posen...
Bueno, clar, perquè ara, o sigui, la via judicial que té aquesta sentència, Maria Josep, ha de passar ara, si no m'equivoco, pel TCJ, no?
Ha de passar per la sala d'apel·lacions del Tribunal Superior de Justícia.
Val.
Vale? Llavors se'n pot anar a cassació si és que hi ha motiu de cassació. D'acord? Vull dir, aquesta és la situació de la sentència, però està el Tribunal Superior de Justícia, la sala d'apel·lacions, en un mes no la resoldrà, la sentència. Bueno,
mira, parlant de resoldre sentències, que tu en saps molt, ens va sorprendre molt, perquè parlàvem amb el Pau Massip, que ha fet el seguiment des del primer dia, des del primer dia de judici oral, clar, de tot això que fa 15 dies, no?
Sí, el 4, 5, 6 de febrer.
Que us ha sorprès molt el temps de la sentència. No és sorprenent. Jo crec que sentència... Aviam, una cosa és una sentència d'un cas de corrupció amb 30 acusats i no sé què més. Això es tarden mesos, de vegades, a fer-la. Però una sentència d'una violació, bueno, pues, d'una agressió sexual, perdoneu, es pot fer pues, en 3 o 4 dies i si el magistrat s'hi ha dedicat, perquè la veritat és que s'hi ha dedicat i l'ha treballat, però bueno, vull dir, si s'hi ha dedicat intensament, pues, en 5 o 6 dies la pot fer perfectament.
Maria Josep Feliu, moltíssimes gràcies. De debò, Maria Josep.
Gràcies per trucar.
Ara trobaràs a faltar tu també redactar sentències, eh?
No, em sembla que no.
Magistrada, exmagistrada, magistrada de la jurisdicció penal durant molts anys, gran experta en la matèria i membre d'Àgora Judicial. Que vagi molt bé, Maria Josep, a reveure.
Gràcies, moltes gràcies. Adéu.
Doncs, Pau, per acabar d'arrodonir tota la sentència que hem conegut avui, hi han hagut aquestes reaccions, no?, que us hem anat explicant durant el llarg del dia.
Sí, el moment d'entregar la sentència i poder veure què deia el text ha sigut bastant ràpid, llavors els advocats ja han sortit. De fet, els hem pogut enxampar, gairebé abordar a les portes del TSJ, allà a l'avinguda Lluís Companys de Barcelona. El primer que ha parlat ha sigut el David Sainz, que és un dels advocats de la víctima, que el que venia a dir era això, que estava satisfet perquè considerava que el text a la sentència confirmava el que sempre havia defensat la víctima en totes les explicacions que havia fet.
Estamos satisfechos porque al final es una condena que reconoce lo que hemos sabido siempre, la verdad de la víctima y el sufrimiento que ha habido, con lo cual en ese aspecto debemos estar satisfechos y contentos por ella y por todas. Y nada, tenemos que acabar de revisar si el contenido completo de la sentencia, si la gravedad de la pena se ajusta a la gravedad de los hechos que pasaron.
Clar, això ho deia en el sentit que ells demanaven 12 anys...
La pena màxima.
La pena màxima, demanaven 12 anys de presó per Alves, només han sigut 4. Caldrà veure, clar, també és això. Aquí és on han de valorar si presenten ells un recurs per demanar que se li elevi aquesta pena de presó a Alves, tot i de reconèixer això, no? que la sentència que els magistrats posaven en valor tot el que havia explicat la víctima durant tot aquest procés. Després, també, al cap d'una estona, ha sortit Inés Guardiola, l'advocada d'Alves. De fet, pel que ha dit, ara deu estar a Sant Esteve Sesrovires, a Brians 2, perquè ens explicava això quan ha sortit.
Pues 4,5 siempre es mucho mejor que 9 y 12 que solicitaban la acusación, pero por supuesto pues vamos a recurrir porque de verdad sigo creyendo en la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero. Voy a ir a esta tarde a verle y explicarle la sentencia. No he podido todavía estudiarme la sentencia, pero os avanzo que por supuesto que vamos a recurrir.
Doncs això deia que aquesta tarda es tornava a reunir amb ell. De fet, ja l'ha vist, Alves l'han portat fins a l'audiència al matí per rebre la sentència.
L'heu pogut veure? L'has pogut veure?
No, avui no l'hem vist. Mm. No, ha estat tota l'estona al calabós. Els companys que estaven...
Escolta,
a la part de darrere sí que han vist que entrava el furgó, però nosaltres amb ell no l'hem vist.
Això t'ho volia preguntar. Justament vam parlar, te'n recordes, amb la mare Josep Feliu l'any passat, sobre les filtracions de les sentències judicials, no? Per part de Quico Sellers, que ho va poder explicar, si no m'equivoco, al Món. En un altre cas, com ha estat no, el tractament en aquest cas concretament de Dani Alves? Tot que ho ha seguit des del primer dia.
Sí, mira, suposo que no passarà res perquè ho digui, perquè ha sigut una conversa d'aquestes, com diem els periodistes, en un passadís de... No era nof, però no estàvem gravant, però la fiscal del cas ens ha dit que ens ha agraït la feina que hem fet durant els 3 dies de judici per la discreció i perquè realment...
Però per tant us arriben coses, vull dir, passen coses a la...
No, jo crec que ho deia en el sentit de que es van mantenir les formes en tot moment, es va respectar la privacitat de la víctima, el seu entorn... clar, és veritat que estàvem com en dos mons molt diferents, els que estàvem a dins del tribunal i els companys que estaven fora, que veien entrar i sortir, però també estaven a l'altre costat del carrer, no es podien apropar, però jo crec que sí, que és veritat que en aquest cas, la veritat és que tots hem, en aquest sentit, hem...
Heu remat a favor, no?
Sí, bé, al final és que tampoc, al final, quan estem en un cas d'una gravetat com és aquest,
sí,
no sé fins a quin punt beneficia a ningú emprenyar advocats, emprenyar víctimes, emprenyar els fiscals. Sí, 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 que ens ho ha dit això. I de fet, és veritat que es va saber que avui estava citat Alves i que es coneixeria la sentència, però no ha transcendit fins que no... L'hem rebut tots al mateix moment, tots hem sabut que eren 4 anys i mig al mateix moment i ningú ha filtrat res ni ha avançat res.
Doncs no sé si vols recollir alguna altra valoració que s'hagi fet aquest matí des de la caravana, diria, no? Que han tingut reaccions a aquesta sentència.
Sí, també es parlava sobre el tema dels permisos. Ja et dic, jo em quedaria amb la qüestió aquesta del tema del consentiment, que també ha comentat la magistrada de Feliu. Sí, que al final és que és això, vull dir que a la sentència ho diuen, tu pots fer el que vulguis, pots comportar-te com vulguis, pots estar carinyós, tocar, ballar, ser afectuós, petonejar-te, però és que si en qualsevol moment tu dius que no, s'ha acabat, no hi ha consentiment i, per tant, es converteix en una agressió sexual.
Doncs, Pau, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a analitzar aquesta sentència que coneixíem avui, aquests 4 anys i mig de presó per agredir sexualment a una noia de la discoteca Sutton per part de Dani Alves. Veurem el recorregut que té aquesta sentència perquè fins que esdevingui ferma del tot. Fem una petita pausa de res i a la tornada, Apocalipsi Now, al Fabricació Pròpia.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ja comencem malament. No, què passa, Toni?
Canvis d'aura.
Em doneu no sé si un missatge subliminal o directament...
No, a mi me'ls han posat i estan altíssims. Els pots baixar tu o els baixo
aquí
jo?
Aquí
està,
no, tu, Sandy, aquí sota.
I el meu només va un, sempre només va un auricular.
Qui hi havia aquí?
Qui s'ha assegut aquí l'última? El Jaume Borja.
És sordo.
Jaume, fes-te mirar l'orella, Jaume.
Jaume, fes-te mirar.
Jaume, amic meu.
Escolta, estava pensant, amb qui vam parlar l'últim? Perquè, clar, fa molt que nosaltres parlem dels Goya, és veritat.
Sí, una altra vegada vam parlar dels Goya.
Una altra vegada. Prou.
Una altra vegada, no, sisplau. Estem a punt de fer els de l'any que ve, ja.
Parlem els Goya.
Parlem dels Goya.
Jo crec que guanyarà la Societat de la Nieve.
No se'm va portar el BAFTA.
Bueno, sí, però normal.
Però perquè
qui va guanyar el BAFTA?
Qui va guanyar la zona d'interès?
Un poco de BAFTA, basta.
És més Jonathan... és territori anglosaxó.
Ja, yeah, clar.
Saps?
Jugaven a casa, no?
Clar, jugava molt a casa. I en Glazer també és un tio que agrada molt. Mm. És un senyor que només ha fet 4 pel·lícules en 20 anys, doncs normal que li donin a ell. Uh-huh. De tota manera...
Això vol dir que és ric.
La zona d'interès és una pel·lícula gairebé experimental sobre el comandant d'Auschwitz. Jo crec que... estic parlant seriosament, eh? És una adaptació del llibre del Martin Amis sobre el Rudolf Hoss, sí, que és el comandant d'Auschwitz, que es va fer una caseta al costat d'Auschwitz, perquè volia estar al costat del camp.
Home, és que costa molt el transport públic i tal, per anar a treballar, és molt important.
Però t'imagina't...
Ostres, és una mica la figura del Ralph Fiennes a la Llista de Schindler?
No.
Que el tio té aquella casa, que s'ho mira des d'allà...
Però aquell personatge que es diu... No sé si és Egon Hoss, també, que és un altre psicòpata que es dedicava a disparar. Vale. Però no, no, Rudolf Hoss està al damunt de la llista de psicòpates.
Està a la Champions League.
Sí, comandant el Champions League del nazisme, comandant d'Auschwitz, i aquest tio estava tan sonat que tenia la família, els nens i tots vivint a 100 metres d'Auschwitz. No, llavors és la història d'aquesta família, el llibre del Martin Amis és gairebé una comèdia on se n'en fot d'això, amb una literatura bèstia, perquè és el puto Martin Amis, i la pel·lícula és gairebé un experiment, no? Les càmeres estan col·locades d'una manera molt determinada, vull dir que és una pel·lícula molt farragosa per algú que no li agradi molt al cinema. Vale? O sigui, per un espectador normal i corrent, entre cometes, algú que vulgui anar a veure una cosa que l'entretingui, perquè vol anar al cap de setmana a veure una cosa entretinguda, simplement, i no vol res, no vol trencar-se el cap, que em sembla collonut, no és la pel·lícula adequada.
Si t'agrada...
I La Societat de la Nieve té una part molt més comercial. És a dir, és una pel·li que al final... Et diré una cosa, acaba bé. És a dir, aquest senyor...
Home,
sí,
per alguns.
Oh. No, sí,
però... Mira, a veure, la Segona Guerra Mundial es podria entendre, des del teu punt de vista, que va acabar bé.
Es pot aplicar al mateix principi,
guanyar,
no?
No van guanyar els nazis.
No, acaba bé perquè troben algú viu, que el normal és que no trobessin a ninguna persona viva.
Clar.
Normal seria que no hagués sobreviscut ningú, que sobrevisqui doncs, el 40% del passatge, doncs escolta, no, és un mal final.
Ah, explica'ls als altres.
La qüestió, sí. La qüestió, que estic parlant seriosament i no em feu...
Estem fent un spoiler del que passa a la pel·lícula.
A Sofia Lani,
sí, clar, perquè no se't faci...
I d'Auschwitz... No, és que la gent és imbècil, ara.
El que vull dir és que els acadèmics els agraden molt les pel·lícules on hi ha algú... que sobreviu a una cosa extrema i tal. I en aquesta pel·lícula no es pot ser més extrem. És una pel·lícula de les que agrada a l'acadèmia i està rodada d'una forma ortodoxa com els agrada a ells. És a dir, és una pel·lícula lluminosa, espiritual, que un senyor gran, que és la majoria de l'acadèmia, la veu i diu, hòsties...
Però, Toni, això fa molta ràbia, això de dir les pel·lícules, no?, que agraden a l'acadèmia.
Tu que volies que guanyés? Però
és que t'ho has de veure...
Però tu que volies que guanyés Megalodon?
Ojalà! És que jo des que vau dir tinc unes ganes també...
Però has de veure com funcionen. Però és que els premis tots funcionen així. Els Goya també funcionen així, tots funcionen així. És a dir, al final es tracta d'arribar a la major quantitat de gent possible amb un producte que els hi agradi.
Agraït.
Això funciona així, clar. De quan en quan passen coses molt estranyes, com quan va guanyar Moonlight, que va guanyar l'any de La 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 Land, crec.
Que es van equivocar, no?
Recordeu d'això, que va ser lamentable. No, però vull dir que al final és una pel·lícula que t'agradarà més o menys, que quedarà en el record, però és una pel·lícula que t'ha de semblar bé. I La Societat de la Nieve té molts d'aquestes peces, si fos un trencaclosques, que tindria moltes d'aquestes peces, que agraden a la gent gran que majorment segueix composant l'Acadèmia de Cinema d'Arts i Cinema de Hollywood. Llavors, jo crec que es guanyarà. Però, ojo, la gran cosa és que Anatomia d'una caïda, que és la millor pel·lícula que hi ha, que s'ha estrenat aquest any al món, diria.
Totes són alegres,
Anatomia d'una caïda.
Per això és la millor pel·lícula de l'any, o no?
Sí, em sembla la millor.
Sí?
Sí, una pel·li increïble. No guanyarà
estem
perquè...
Estem al febrer.
Però estan barallats amb l'Acadèmia
de
França, vull dir, de l'any passat. Perquè Anatomia d'una caïda és del 2023, no del 2024. Era, per mi, és la meva pel·li de l'any 2023, i no guanyarà perquè els francesos l'odien. Fins aquí
està. I Macron va parlar malament d'ella.
Home, doncs ja surt com...
Clar, no...
És fort,
És la pel·lícula que està guanyant per tot arreu i no...
No la van portar, van portar la Juliette Binoche.
Santi, jo estic preocupada per tu.
Per què?
Com està?
Perdona, saps on ve, Santi?
Però digue-li tu.
Home, ve de Nàpols.
Vinc a Nàpols ja, i he trobat...
Tornar aquí és difícil,
És difícil tornar a Nàpols.
I jo no diré res més perquè he acabat.
He decidit... He decidit que quan em jubili... me n'aniré a viure a Nàpols.
I això?
Sí.
És la ciutat que més m'agrada del món.
Però tota aquesta fama de delinqüència i perillositat i cosa bruta...
La cosa bruta, sí.
No és un inconvenient, eh?
Sí, però vamos, sí. Aquí, Barcelona, podries comer sopes en tu propi fregadero. Però comparat amb Nàpols. Però a mi m'encanta el caos aquest napolità i és impossible estar de mal humor a Nàpols. Tu sorties i la gent està contenta tota l'estona.
Sempre està contenta.
Tan contenta.
Jo crec que és atractiu per algú que ve de fora durant 3 dies.
Sí.
Probablement si et quedes un mes, sigui menys alegre, et faci menys gràcia i la brutícia et mengi.
No, la brutícia és menys... Sí, clar, però és que tu ets un tio negatiu, tu. Sí,
tu hi ha alguna ciutat que et trobis bé? Et trobes còmode a Barcelona?
No. A mi m'agrada molt Vancouver, però això no l'interessa ningú, tampoc.
Doncs vés-te'n a Vancouver i deixa de veure pel sac.
No puc, perquè ara pots
dir. És molt cara, Vancouver.
És molt cara.
És molt cara, Vancouver.
Nàpols té l'aval de Josep Maria Minguella.
Te l'has trobat, Minguella?
No. Teníem el dubte si anava a l'Hotel Royal.
Imagina't, no. A Minguella, Nàpols.
Minguella, Nàpols.
Diu que té un gran record de l'època del Diego.
Sí, això ja fa una mica...
Això fa 40 anys, ja era bé.
La ciutat no és que hagi canviat, no, és que és un...
Jo no em veig al Minguella.
Josep Maria.
Amb moto.
Amb Vespa. Amb
tres persones, dos
sabeu
nens.
Sabeu per què no porta casc ningú allà, no?
Per què?
Perquè els que porten casc són sicaris, normalment, que van a disparar algú.
Normalment tampoc, però és una cosa que passava.
No, i segueix passant, i molt.
De fet, això és una cosa que també s'ha agafat a les ciutats de Brasil i de Colòmbia, que la gent que porta, va amb moto i porta casc ha de portar un peto amb la matrícula de la moto posada
a l'esquena
per poder-los...
identificar.
Sí, perquè si no passen... També resulta que es poden passar per allà, per el barri Salamanca, per la calle Serrano i disparar l'Eix Vilalquadres. Yeah. Vull dir, que és el que va passar, bàsicament.
Sí. Escolta, tu t'has canviat del mòbil, Toni?
Jo no, deixo el mòbil trencat de sempre.
Ell va robar mòbils.
Ell ho fa, això?
No he robat mai un mòbil a ningú, amics meus.
Doncs a Nàpols també he trobat una cosa molt graciosa, que és que tothom té una història que t'explica. Tothom et parla tota.
Però són perquè els napolitans són grans explicadors d'històries.
Sí,
és una cosa
molt gran. Mira, vaig anar al restaurant aquest que deia, Borgo Antico, que si aneu...
Val la pena.
És molt difícil menjar malament a Nàpols, eh? O sigui,
sí, és molt complicat.
Molt complicat. T'has d'esforçar moltíssim, eh? Moltíssim.
Has de ser... has d'anar cremat com un anglès i que et vegin la pinta de tonto.
Sí, sí.
I aquí sí que piques. I pots acabar menjant un paella d'or.
Sí, sí, però a qualsevol lloc menges molt bé. I el tio em va explicar, no sé què, em va obrir. Diu, he obert el restaurant per a ti.
Això
ho
diuen a tothom.
A tothom que passa, he obert el restaurant per a ti.
I aleshores, a la que estàvem dinant allà, a sopant allà, el dins em diu, pensem en la meva foto, perquè aquí venia molt Maradona. Si tu vas... Maradona no feia... He calculat uns 12 àpats al dia.
Clar, si no surten els nombres.
No surten. En tots els dies que vas a Nàpols i tots els restaurants, no pot haver.
Això és com quan vas a Roma i en el bar posa, el Trastevere posa, aquí delante murió Julio César. I ho posa, resulta que Julio César va anar arrossegant-se per tot el Trastevere, per davant de tots els bars.
El van enganxar una quàdriga i va anar...
Hi ha com 38 bars que davant d'aquell bar va morir Julio César, que jo suposo que demanava una cervesa, se la bevia i seguia arrossegant-se fins al següent bar. Però t'ho juro que si no hi ha 40 plaques que posa aquí delante, murió asesinado, l'emperador, no sé què, no sé quantos, no n'hi ha cap. I penses, aquest tio va anar arrossegant-se.
Si no, Nevero...
Aquest em va dir, aquest bar el vaig comprar fa 20 anys, no sé què. Diu, saps qui el va fundar, aquest bar? I dic, no, qui...
Rómulo y Remo.
No, va dir, Lucky Luciano.
Lucky Luciano, de la màfia.
No, Lucky Luciano, sí, la màfia, quin altre Lucky Luciano?
No sé,
la versió de Lucky Luke, no em ve res més al cap.
No, clar.
I què?
Que, evidentment, jo sabia que era mentida, però no li vas a dir, el tio t'ho explica tan convençut, i dius, no diguis. Sí, i vaig dir, jo crec que Lucky Luciano va sortir en sa vida de Nova York, eh? Però bueno, i que quan va sortir a Nàpols tenia 2 anys.
Però és una d'aquestes...
A no ser que fos un petit entrepreneur, que amb 2 anys...
Lucky Luciano entrepreneur.
I ja va dir, papa...
Abans de tornar-se mafiós, va decidir intentar, pues, fer un negoci.
I com la restauració no li va anar bé, va dir... Em faig sicari d'Alfonso Capone. Però bueno...
Els camins de l'emprenedoria...
Ja.
Porten a tot allò.
I taxistes espectaculars, també. Sí.
Jo crec que una de les
coses... I era una cosa increïble per Nàpols.
Endavant.
Si hi ha una cosa que odien els napolitans, però...
És
a la Juventus. Sí, la gran rivalitat és amb la Juventus.
I amb la Roma.
Que ara va dir que amb la Roma, no?
Sí, amb la Juve, molt.
Però la Juve seria el Madrid d'Itàlia?
El Madrid d'Itàlia és el Madrid.
És el Madrid.
Aquest paral·lelisme sempre m'ha molestat molt. Qui és el Madrid d'Itàlia? No hi ha Madrid, només hi ha un Madrid aquí.
El Madrid d'Itàlia seria Darth Vader, l'estrella de la muerte. Aleshores, l'alcalde de Nàpols és de la Juve.
Què dius?
Això com s'ha promès.
Fort, eh?
Això s'ha permès perquè el president de la comunitat autònoma de la regió d'Amalfi, on està Nàpols, és molt del Nàpols, i va dir, seràs tu l'alcalde.
Ha dit.
Ja està,
així s'ha permès.
I va guanyar les eleccions claríssimament.
Després de que es digués, seràs tu l'alcalde.
I Aurelio de Laurentiis, el president del Nàpols, que és un senyor que fa passar a la porta per una persona avorrida...
Com deu ser?
No, clar, aquest senyor viu a Roma, a més a més.
Ah, o sigui, és...
És el fill del grandíssim productor de cinema, Dino De Laurentiis, que és...
Que jo coneixia.
Sí.
Qui coneixies, tu?
A Dino. Dino De Laurentiis.
Dino De Laurentiis.
Sí, és el... El tio...
A l'època, els últims...
Els espaguetis westerns...
Els últims 10 anys de la seva vida, el tio es dedicava... Bueno, el tio ha produït a Cronenberg, a David Lynch, a tot Cristo. I l'home ja es trobava regulero i els últims 10 anys només rodava a Europa. I llavors jo vaig conèixer una de les persones que treballava amb ell, em li vaig caure bé i em convidaven a cada rodatge que feien, que era Estònia, Lituània, Eslovènia, República Txeca, no sé què...
A llocs baratos, vols dir.
Sí. Sí.
Clar, evidentment. Però convidar és convidar a venir o convidar a cos de rei?
No, convidar tot.
Això és convidar, de debò. Vale.
Avió, no sé què, no sé quantos, llavors tenia una rulot de luxe el tio que aparcava allà al bosc i em deia Antonio Siediti. Com que jo
Antonio?
Parlo italià, sí, Antonio. Llavors el tio...
Jo ara també.
Jo no fumo puros, perquè els puros em fan vomitar, però sempre em feia fumar-me un puro amb ell. Alhora, come vedi tutto, em deia. Come vedi, come l'Espanya.
La idea que tenia d'Espanya era la
gatina. Clar, la que jo li donava. Imagina quina idea tan deteriorada d'Espanya.
Increïble.
Rigor.
Aleshores, però, per exemple, una cosa. I el fill està... clar, ha heretat un imperi de milions d'euros.
Sí. Campània, es diu la regió, que no me'n recordava.
Sí.
La Campània.
I la Campània del Gorriaga. I aleshores, el tio...
Bueno, va, espera, va, perquè després hem de fer la secció.
Ara farem, però espera.
Sí. No, això és interessant.
D'Aurelio Laurentiis, el fill, que va tenir... Aquest tio destitueix entrenadors tipus Jesús Gil cada 3 mesos.
A Itàlia tot segueix com era Espanya als anys 80.
Sí. Bueno, sí.
I ara... Estan al mateix punt.
El futbol, sí.
I Nàpols és una mena de... et pots recordar Barcelona, la Barceloneta antiga.
Sí.
El barri xino.
El Raval i Marrakech.
El Born, els dissabtes a la nit, ja entrada a la nit.
Sí, i bastant Marrakech i el Cairo, per com condueixen. Aleshores,
I té fins i tot Bangladesh.
Sí.
Per com condueixen.
I l'Aurelio Di Laurentiis un cop sortia d'un judici perquè l'havia denunciat un entrenador i tal, i tots els periodistes... Que, clar, evidentment, hi ha... Aquí és diferent al Barça o al Madrid o això. O sigui, els periodistes tenen accés a tot. O sigui, parlen amb els protagonistes, estan dintre i tal.
Sí, poden entrar al vestuari, sí,
però
vulguin.
Però com era abans.
Com
era abans. Això era com als 80 aquí.
Ara, el que deies.
Sí. I aleshores el tio va sortir, tenia tots els periodistes, estaven agobiant allò amb preguntes, i el tio va parar un tio amb una moto... Es va pujar darrere de la...
I va marxar, sí.
I va marxar
mítics,
amb la moto.
Sí.
I el tio, quan el tio amb la moto li va dir corre, que venen els periodistes ara, el tio comença a córrer per la moto pel mig.
Persecució,
el va deixar a casa seva i li va comprar una moto. li va regalar una altra moto.
Bravo.
Sí, no.
Una persona aleatòria, que passava per allà.
No.
Espera'm aquí.
Em sembla brillant, us imagineu això. Mira, que fa la porta.
Ahir vaig sortir de l'estadi Maradona.
No, a veure, la porta, perdona'm, aquest acudit.
No.
Si la porta l'has de portar de passatger, una moto...
Sí, de car.
Hauria de ser
gran cilindrada, Hauria de parlar 1.500 decímetres cúbics,
La Ducati Monster.
Sí. Cotxe de Fernando Alonso, una mica? Sí.
Bona suspensió.
No, ahir jo surto... Mira, això és real, això és d'ahir de la nit. 12:30 de la nit, la una, allà estàvem amb tots els periodistes allà fotent-nos... Perquè està... Això sí que ho té. Els bars estan oberts tot... No et diuen...
No tanquen mai. No.
I dius... Puc sopar? A les 12... Sí, clar. No és allò de... No, estem tancant... No.
Tancar cuina.
No.
Què tancar cuina?
Aleshores, ja, quan estava allà, jo, clar, tenia que agafar l'avió molt d'hora i aleshores li dic... Li dic, hòstia, aquí hi havia un merder de trànsit a la una nit, allò davant de l'estadi, de collons. I li dic... Anava amb el fotògraf, amb el Rodolfo, i dic, hòstia, espera, a veure si passa un taxi. Veig una llum d'un taxi que ve, amb la llum blanca, que estava lliure. Però veig que portava dues persones dintre.
Sí.
Aleshores jo vaig pensar...
Et van agafar?
Espera. No és que només em van agafar. Sí. Va posar el lliure... Sí, jo li vaig dir... Què es queden aquests aquí? I em diu... No, però... D'on hi vaig? Diu...
Ja ho trobarem,
home. En l'albergo... No, em diu... Entra. Entrem. I aleshores hi havia dos nanos que després vaig descobrir que eren polonesos, que no entenien res.
Ostres, tu! Pobre.
I aleshores entrem allà. I el tio em diu, el taxista, diu... T'importa que els deixem els primers i després et porto tu?
Com?
Sí, clar.
Però això és clàssic, el sud d'Itàlia.
Passem pel costat de l'estadi, i en aquell moment jo veig que hi ha a Sergi Capdevila i al Valentí Enric del diari Esport, que estaven buscant un taxi com desesperats. I els hi dic... Són amics meus, dius. I el tio fa... Frena, i aleshores ja érem sis al taxi.
Però quants seients? Érem...
Era un d'aquests de tres, però bueno, jo anava davant i no veia molt bé el que hi havia darrere.
Però és llest, és intel·ligent anar davant, que només hi ha un seient.
És el que té seient.
Però és que Santi m'ha deixat un 90. Ai, si tampoc el vas posar qualsevol lloc.
Aleshores jo anava davant, i aleshores el tio diu... Aleshores li dic al Valentí, li dic... espera, i el Valentí diu... No, si nosaltres no anem massa... Aleshores diu... Aleshores el tio... Els pobres polonesos que estaven allà, cada cop més petitets... Tenien 22 o 23 anyets, pobres xavals. I aleshores...
Els treuen la cartera del rellotge, no, Santi?
Aleshores porten els de l'esport, els porten al seu hotel, que no estava massa lluny.
Abans que els polonesos, que eren els primers en el taxi.
Que estaven en el taxi.
Perfecte.
Els últims.
Aleshores el tio em diu... jo li dic... això li pregunto jo al fotògraf de l'esport, li dic... Li has pagat? O com ho fem? I diu, no, jo no li he pagat res. Ui, pagaràs, eh? Aleshores, aquí va entrar el moment de la meva negociació amb el taxista napolità. De dir-li, a veure, com ho facem? Ui, espera, mira el taxista.
Ara aquí és el taxista.
Com ho facem?
Està reclamant els calés.
Com li vas dir? Com li vas dir?
No vaig pagar.
Mira, el meu fill, però és igual, ja l'agafaré.
Pot esperar, això pot esperar.
Clar, agafa el teu
fill. Agafa-lo, agafa'l i parla amb ell.
Digue-li el teu fill alguna cosa, va.
Lluc, estic a la ràdio ara.
A Ràdio Estel.
Està en directe, Lluc.
Estem en directe.
El Toni.
Lluc!
Estic amb el Toni.
Que saludi.
Lluc, que digui alguna
cosa. Ei, Lluc!
A veure què diu.
Lluc, saluda, tio, que estem a la ràdio en directe.
Hola, què tal?
Bé, Lluc.
Des d'on truques, Lluc?
Tens d'on es truques, Lluc?
Tens d'on es truques, Lluc?
Del carrer. I per què no m'agafes?
Quina és la teva consulta, sempre? Lluc?
Lluc.
Estaves treballant. Ah, molt bé, així m'agrada. Que...
Algú ho ha de fer en aquest país.
Quina consulta té?
Escolta...
Què vols?
Que... No, que li volia jo, que li volia...
Ah, que t'ha tornat la trucada.
Perquè jo volia parlar del meu net. No, jo no volia parlar amb tu, volia que m'expliquessis coses de l'Antoñete. Però bueno, és igual, després te'n truco, vale?
Vinga, adéu, Lluc, adéu.
Adéu.
Déu.
Pobre Lluc.
Simpàtic, el Lluc.
Sí, és molt maco.
Amb el pare.
A veure, ja saps el que diuen? Que el talent salta una generació. O sigui que el seu fill serà Albert Einstein.
Ah, el meu net serà Albert Einstein.
No. Antonio, i Antonio es diu
Antonin.
Antonin.
Bueno, què passa? Bueno, t'explico com...
Hem de saber qui va pagar aquest taxi, per favor.
No m'ha deixat a mi ser padrí de res.
Qui creus que els va pagar?
Tu vas pagar
el Santi.
No.
Qui va pagar el taxi?
Els polonesos.
No, Santi, tio, no.
Jo vaig pagar una part.
Que lleig, Santi.
No, però els polonesos... Perquè jo vaig pagar...
Vas pagar quan? Vas pagar quan?
Jo li vaig...
Un euro, eh?
No, el tio em va dir...
Quan a quant em va costar, Santi, digues la veritat.
I el Richibuto.
La Richibuta.
O en blanc.
La Richibuta, sí, te la donen sense...
Ja ens entenem.
I aleshores fem això. I aleshores els polonesos...
Li poso import, com diríem aquí?
Sí, sí, i els polonesos se'n van anar... Els van portar a un lloc de Nàpols.
Els van portar a Varsovia.
Que no era Nàpols. Era Gènova, allò, eh?
Els van portar a Varsovia en taxi.
Però, escolta, però tu saps quan va costar tota la carrera o no?
Tota la carrera, el tio, després de la carrera, se'n va anar al...
De vacances.
Se'n va anar a Costa Rica.
Se'n va anar a Capri.
De vacances. I va convidar els seus cosins, els tiets.
I va pagar tot.
I va pagar-ho tot.
Déu-n'hi-do.
Ara no, bueno, ara que una vegada hi ha temps de fer la secció.
És que aquest guió, com fa que està fet aquest guió?
No sé, però aquest guió ja està per estripar. O
sigui, no l'estripeu.
No, perquè ja vaig fer una cosa.
Clar, deixa, perquè igual el Santi aquí va treure alguna cosa que...
Home, mira, jo començo a llegir.
A veure, què és això?
No, perdona, mira, però... Jo aniré una cosa...
Mira, perdona un moment, no, un moment, Santi, perquè hem de dir... Ah. Des de quan està fet això? Posa, remeis per aguantar els Goya. Es titula el guió.
Si és previ,
posa,
els Goya,
Aceitunes i limones contra los mareos. Posa, masticar canela i via l'estrès. No, això és el que poso, ho estic llegint.
La cinta adhesiva... Famosa,
a on volies anar?
Jo volia anar...
Quin volies compartir?
El del vodka.
Perfecte.
El del vodka, però vols posar... Posem la música, que també us havia...
Perdona un moment. Què? Deixa'm llegir només una cosa que m'agrada molt, que és falsetats.
A veure.
Falsetats contra la migranya, d'acord? ¿Vale?
Sí.
Coses que no funcionen.
Ah, val.
Però que internet diu que sí. Ponerse una cáscara de sandía encima de la cabeza. Això estic passant, Jiménez.
Però un moment.
Aplicar-se...
Per mi no, investigat, per mi.
Investigat vol dir que tu això ho has provat i, per tant, certifiques que no funciona.
Aplicar-se gotes de te con limón detrás de las orejas.
Com?
Aplicar-se gotes de te con limón detrás de las orejas. Espera, que el cabell és molt bo. Cintes apretades en la cabeza. No sé, això no entès molt bé. Home, què vol dir? Cinta adhesiva.
Com el gris.
Cinta adhesiva apretada al cap.
Sí, sí, sí.
Una cucharada d'aceite d'oliva.
D'on ho has tret?
Això he anat fent búsquedes per llocs random d'internet.
Sí? Búsquedes.
I anant remedios locos
per... Per que es diuen Google.
Però un moment, deixa... A veure,
el millor que he tret, el vodka, que és el que li interessa.
Ara,
a l'Uri, vinga, va.
El vodka va bé contra la pudor de peus.
Com?
Quina és la relació entre...
Esteu deixant que us portin el vostre...
Es pot desenvolupar això o és...
No. A veure, escolteu-nos.
Us esteu deixant que es porti...
Si a tu et canten els pinreles... diguem-ne.
Sí.
Vale. Aleshores agafes els teus peus, un drap, l'empapes amb vodka...
I... O sigui, ni tan sols malbec, el vodka?
No, es tracta de beure.
Aplica.
Te l'apliques. Perquè el vodka conté, segons expliquen a aquesta web de no sé què vaig trobar, alcohol. Gran descobriment. El vodka conté alcohol.
Això és important, perfecte. Sí. El
tema és si conté alguna cosa més que alcohol.
I l'alcohol, que és antisèptic i que és eixuga i destrueix l'olor que causen les bactèries i els fongs al assecar la humitat que permet aquests organismes desenvolupar-los. És a dir, res de food fresh, res de plantilles de bon olor...
Res de dutxar-se, no?
Res.
Simplement, és mil.
Arribeu a casa... Una palanganeta?
Però escolta, això eren... O sigui, això, per què ens ho recomanàveu?
Pregunta-li al Santi, ho va escriure ell.
Per aguantar els Goya.
Per aguantar els Goya, eh?
Ell et recomanava que per aguantar els Goya et posessis vodka als peus. Imagina't el desesperat que has d'estar per posar-te Goya.
Ara va dir Goya. Que en tens una altra?
Jo tinc una altra i aquest sí que l'he comprovat. L'he comprovat jo i funciona.
Quin és?
Vosaltres sabeu... Les hemorroides?
Sí.
Vale. M'han parlat.
No sé si vull saber-ho.
Jo em pateixo.
Sí.
Gràcies, Santi, per posar aquesta imatge al meu cap.
I la meva sogra em va recomanar una pomada molt bona.
L'àvia del Lluc.
Sí, la... Bueno,
sí, sí.
La...
Ah, bueno, és igual, bueno, és igual el que sigui.
És més difícil.
És més difícil. És complicat, no?
És més difícil.
Una pomada que es diu...
Ruscos Llorenç.
Meravellosa.
Mano de Santo, m'han dit.
Sí, m'han dit.
Perdona,
saps
però...
per què serveix?
Què?
Per què?
Llorenzo, sí. Per les bosses als ulls.
Estic intentant associar-ho.
No has vist venir el plot twist?
No.
Això et deia. Se t'estava avisant que venia el plot twist. T'estava avisant que venia el plot twist.
Va.
Que posis la crema d'hemorroides aquí a les arrugues.
Crema facial... Quedes...
Va, que això la gent ho provarà.
Jo ho he provat.
Opa! I mira l'aspecte que té.
Rigor.
És rigor. I jo ho he provat a la meva propera... I quedo...
Santi.
A les bodes sempre em poso... Així, em poso...
Mira, va. Santi Jiménez, Toni García Ramón.
I a més, fresqueta
dijous,
i paulo a mentol.
Vinga, adéu, fins demà. Vaig bé.
Tu nabo a pasear. Cuidado que salpica. No te acuerdes de la versa una vez al mes. Secotiledonio, monocotiledonio, dicotiledonio...